TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 20 de gener, jornada en què continua la investigació per determinar les causes de l'accident ferroviari a Còrdoba. Les primeres hipòtesis descarten una errada humana i tot apunta a una ruptura d'un rail de la via, però encara s'ha de determinar si això es causa o conseqüència de l'accident. Ho ha confirmat el ministre de Transports, Òscar Puente.
Pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado tres trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio trenirio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches.
I tot mentre també segueixen les tasques per retirar els combois i per recuperar els cadàvers de les persones desaparegudes. De fet, s'ha trobat un nou cadàver dins un vagó del tren d'Irio avui matí mateix. De moment hi ha, per tant, 41 víctimes mortals confirmades i 39 ferits hospitalitzats, 13 a la unitat de cures intensives. Tot d'una, ampliem aquesta informació en una jornada en què comencen els 3 dies de dol oficial a l'Estat espanyol i a Palma s'han suspès els actes oficials de les festes de Sant Sebastià. Avui, 20 de gener, no hi haurà diada ciclista ni premis Ciutats de Palma. Tampoc a nit hi va rebel la de Sant Sebastià. El consistori ho va suspendre com a mostra de dol per la tragèdia de Còrdoba.
El que sí que es varen mantenir ahir varen ser les festes alternatives marcades també per la pluja. Orgull, Llonguet, Pòdams, Escanoteres i les confraries continuaren amb les seves activitats.
Aquí, a pesar d'aquesta aigua que cau avui, perquè és un picançant que mos veiem totes les confraries, i bueno, i anant de festa.
Hem anat a dinar de germanó, després hem vengut de cap aquí i festa.
I els pescadors de les Balears han tornat a la mà després que s'hagi arribat a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector a les illes davant les exigències d'Europa.
El govern central defensarà davant la Unió que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port que i quan han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures també amb antelació. Xavier Marquès és el vicepresident de la Federació Balear de Pescadors.
És un acord pues, raonable. Estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada pues, tenim comptes que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina pues, té unes peculiaritats que no sempre es va de fer el que diu la norma que es pugui complir. No?
La Conselleria d'Educació proposa avançar les oposicions al personal docent el cap de setmana dels dies 9 i 10 de maig.
La previsió del departament d'Antoni Vera és treure a oposició 643 places. El motiu, garantir que el màxim nombre de professors estigui incorporat als centres a l'inici del curs escolar.
I en la Setmana Europea per la Prevenció del Càncer de Cèrvix, vos expliquem que a les Balears se'n detecten 100 casos a l'any i al voltant de 24 dones moren a causa d'aquesta malaltia.
Unes xifres que els experts lamenten, ja que es pot prevenir amb la vacunació contra el papil·loma humà i els cribratges. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes, José Reyes, insisteix en la necessitat que els nens també s'immunitzin per aquests dos motius.
Un, el virus del papil·loma essencialment es relaciona amb el càncer de cèrvix, però també es pot donar peu a càncer, per exemple, de faringe, de laringe, que afecten també els homes, i als càncers del pene, per dir-ho així. Però, per altra banda, s'ha de tenir en compte que l'home, tot i que pateix la malaltia amb menor freqüència, les malalties relacionades amb el virus del papil·loma, és transmissor.
I a Menorca, una avaria a la subestació elèctrica d'Esmercadal va deixar i vespre sense llum durant una hora a zones dels municipis de Ferreries, Esmercadal i Alaior.
En total, 13.500 clients es varen veure afectats. De moment es desconeixen les causes que ha provocat aquesta aturada. Segons Red Elèctrica, tots han recuperat ja l'electricitat.
La jornada d'avui també està marcada per la vista taronja per mala mar a pràcticament tot l'arxipèlag. A causa de les males condicions marítimes, les companyies navilieres han cancel·lat part dels trajectes.
De fet, Baleària ha cancel·lat tots els serveis previstos per avui matí amb l'excepció de Dènia, Eivissa, Palma i la Eivissa Formentera. El port de Mahó està tancat des d'ahir vespre i a causa del mal temps d'aquestes darreres hores, Emergències ha registrat 14 incidents, la majoria a Mallorca. Els més comuns han estat 6 incidències per aigua a la calçada o inundació de la via pública i 4 caigudes d'arbres.
Sapiguem ara quina serà la previsió durant la resta de les jornades que es presenta també complicada, sobretot per la mala mà i pel vent. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, així es continuarem amb aquesta vista taronja durant tota la jornada arreu de les illes, amb aquestes onades que ja han superat els 7 metres d'altura d'onada màxima. Continuarà així durant tot el dia. Atenció, per tant, sobretot a les costes exposades al nord i est de cada una de les illes. També, com dèiem, aquest vent serà i és el gran protagonista, vent de gregal del nord-est, que bufarà amb intensitat, sobretot a les zones exposades en aquesta situació. Pel que fa al cel, continuarem parlant de cel tapat. Hi pot haver qualque ullada de sol, però en general ambient gris i precipitacions. Ja no seran tan extenses i generoses com les que vàrem tenir a darrera hora d'ahir, però sí que és vera que durant tot el dia hi ha aquesta possibilitat de ruixats que poden ser moderats. Han de tenir en compte que plourà damunt banyat amb aquestes pluges que ja superen els 100 litres per metre quadrat a punts de la Serra de Tramuntana i també superen els 50 a punts de les Pitiuses. Per tant, jornada marcada per aquest temporal marítim i encara per aquestes pluges. Ara mateix, termòmetres de 12 graus a Ciutadella, Mahó, Palma, Eivissa, 11 graus a Sant Mateu i Manacor.
I en els esports en futbol, el Reial Mallorca finalitza la 20a jornada en 15a posició. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El mallorquinista finalitzen empatats a punts amb el Getafe i el Sevilla i a dos punts per damunt el descens que marca l'Alavés. A partir d'avui, la plantilla que ha entrenat Yago Barrasate començarà a preparar el partit de diumenge contra l'Atleti de Madrid, un rival d'alta exigència. A la Champions, el Real Madrid rebrà avui a les 9 del vespre la visita del Mónaco, el blanc cercant una victòria que l'aproparia molt al seu primer objectiu, acabar el top 8 de la competició europea. D'altra banda, a l'estadi de la Ceràmica, el Villarreal ja eliminat rebrà a la mateixa hora l'Ajax d'Amsterdam. En tenis, a l'Open d'Austràlia, Jaume Munar segueix endavant. El de Santanyí va superar Dalibor Esvertsina per 3-16-2. Ara la següent ronda espera Casper Ruud, número 13 del rànquing ATP. Pel que fa als espanyols, avui han quedat eliminat Carlos Taberner i Pablo Carreño. I l'equip ciclista Illes Balears Aravall ha anunciat la seva dissolució per mort compromisos institucionals que no han pogut concretar-se en el termini necessaris.
I són ara les 8:07 amb Bernat Nadal al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bany i Toni Escanelles. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Continuen les tasques per retirar els convois que varen descarrilar diumenge vespre a Còrdoba, a l'altura d'Adamuz. Actuen en el lloc de l'accident des d'ahir vespre i es preveu que les tasques siguin llargues. Així ho ha afirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Indica que va ser lento, porque va a haber que retirar mucho material para poder levantar esos vagones del Albia, que es donde se encuentra o donde podría encontrarse ciudadanos fallecidos. Ojalá no sea así.
Explica que una vegada s'hagin retirat els cotxes d'Irio, està previst que es desbloquegi l'accés a les vies perquè entri una segona grua i pot arribar així al tren d'Albia. Una activitat que es desenvolupa en paral·lel a la investigació sobre les causes de l'accident quan les primeres hipòtesis descarten un error humà i tot apunta a una ruptura de la via, tot i que cal determinar si és causa o conseqüència.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris ha determinat que serà necessari analitzar en el laboratori els carrils en el punt de descarrilament, també el rodament del tren Irio i les caixes negres dels dos. Són declaracions a Televisió Espanyola del ministre de Transports, Óscar Puente.
Hay un primer punto de ruptura en el que se cree que se ha producido el descarrilamiento, pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender porque han pasado tres trenes 20 minutos antes por ese mismo punto y el propio trenirio ha pasado por ese punto al menos 5 de sus 8 coches.
Tot va passar en 20 segons, per tant, hi ha la possibilitat que no hi hagués prou temps perquè s'activassin els mecanismes de seguretat. En una entrevista al canal 24 Hores de Ràdio Televisió Espanyola, el president de la comissió, Iñaki Barrón, ha dit que la causa no és un error humà.
Si realmente lo que ha producido todo ha sido el descarrilo de dos coches, de un tren, pues ahí lo que interviene en un descarrilo siempre es la interacción entre la vía y el vehículo.
Ara bé, les darreres hores s'ha sabut que el gestor ferroviari Adif va avisar fa mesos del manco 8 incidències tècniques ocorregudes en el tram d'alta velocitat sinistrat, la majoria relacionades amb la senyalització, encara que també n'hi havia per un problema en la catenària i un altre en les infraestructures. Al juny, les altes temperatures i les vibracions produïdes pel trànsit de trens varen ocasionar una incidència ferroviària en el punt del sinistre que va afectar la circulació. El president del govern de l'Estat, Pedro Sánchez, ha promès que s'arribarà a la veritat.
Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación.
I ho dèiem, s'intensifica la investigació per aclarir les causes d'aquesta tragèdia a l'alta velocitat. Un cop descartada la hipòtesi de l'errada humana i l'excés de velocitat, ara s'investiga si la ruptura d'un rail és causa o conseqüència del descarrilament de trens a Còrdoba. Per entendre millor el que va poder passar, saludam a Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport. Bon dia, senyor Salmerón, a l'espera de les conclusions definitives. Quina és la seva hipòtesi?
Bon dia. En aquests moments hem d'esperar encara que avanci la investigació, perquè encara tenim obertes moltes de les vies. I per un costat tenim tota la part relacionada amb el vehicle, s'està investigant que el vehicle no patís cap desperfecte i també s'està investigant tota la part de la via. Inclòs a les declaracions del ministre, com ha dit, algun dels carrils trencats si van ser causa o conseqüència de l'accident.
Encara no està clar, per tant, a què punt entre avui i dimecres es preveu extreure les caixes negres dels dos convois. Quina informació poden aportar?
A les mesures de seguretat que porten a dia d'avui aquests convois d'alta velocitat van registrant en tot moment a quina velocitat circulen, tots els condicionants que s'han trobat respecte a la senyalització. Quan es coneguin aquestes informacions, per això creiem que hem de tranquil·litzar-nos, deixar d'especular i esperar unes hores, esperar uns dies en què totes les informacions tècniques fora d'especulacions ens aclariran exactament què ha passat tant amb el vehicle com amb la infraestructura.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris disposa d'un any per publicar l'informe final de la investigació. Per què es pot demorar tant?
No, disposa d'un any a nivell legislatiu. Però la seva feina, veiem tant en accidents com en conats d'accidents anteriors, és molt més diligent i creiem també que per la pressió social i des de la nostra part també creiem que la Comissió d'Investigació farà un treball bastant ràpid perquè la societat també ho exigeix.
En quina freqüència pensa que s'haurien de revisar aquests trams i els seus sistemes de seguretat? En quina freqüència es revisen aquests trams?
Hem de portar un missatge de tranquil·litat i és que a dia d'avui la xarxa d'alta velocitat està ben mantinguda i està ben mantinguda i el transport ferroviari, no només el d'alta velocitat, també el de Rodalies o també el de Serveis Ferroviaris de Mallorca, són els transports terrestres més segurs. Hem de portar aquest missatge de tranquil·litat a la població. L'accidentalitat ferroviària en les darreres dècades ha baixat a uns mínims excepcionals. En aquests moments vivim el millor moment de seguretat ferroviària de tota la seva història. Tot i així, les revisions han de ser constants i, a més, en un lloc com el Torrent ja ho són, però a dia d'avui s'exigeix encara cada cop més una excel·lència en aquest manteniment, sí.
Senyor Salmerón, no sé si és una mica prest per parlar d'això, però aquest accident podria provocar que es modificassin els protocols de seguretat ferroviària a Espanya?
No, a dia d'avui l'estat espanyol és el segon país del món amb xarxa d'alta velocitat, només després de Xina, tot i que també és una mica impactant perquè no som la segona economia del món, ni molt menys, però tot i així aquesta xarxa d'alta velocitat disposa dels millors avanços a tot el món a nivell de mesures de seguretat i a nivell també de controls. Creiem que la xarxa d'alta velocitat, com us deia abans, és una xarxa segura i per molt que haguem patit un accident d'aquestes magnituds, tot i així, igual que passa amb el sector aeri, hem de revisar els protocols, però no creiem que canviïn grans coses.
Idò bé, avui continuem parlant de les hipòtesis que explicarien aquest accident ferroviari, les hipòtesis de les causes que ho explicaríem i ho han volgut analitzar, el que sabem fins ara, amb Joan Carles Salmerón, amb el director del Centre d'Estudis del Transport. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe. Continuem ara, anem en directe fins a Còrdoba. És que continuen les tasques dels forenses per identificar els cossos que fins ara s'han trobat. De moment s'han comptabilitzat més de 40 víctimes mortals, s'han identificat 7 persones pel que fa al nombre de ferits, 81 han estat zonats d'alta i 39 continuen hospitalitzats, 13 a la unitat de cures intensives. Per conèixer com es desenvolupa la identificació de cadàvers, anem en directe fins a l'Institut Anatòmic Forense de Còrdoba. Allà hi ha Joan Guirado. Joan, bon dia, quina és la darrera hora?
Doncs que les famílies ja estan començant a rebre la notificació de que els seus familiars han perdut la vida en l'accident. Durant tot el dia d'ahir, la Guàrdia Civil va recollir mostres d'ADN per fer aquest coteig i des de nit els agents estan comunicant ja a les famílies la pitjor de les notícies, sobretot aquelles famílies que vivien amb esperança al poder trobar els seus familiars als diferents hospitals. Aquí, a l'Institut Anatòmic Forense, continuen arribant cadàvers. El darrer que va ser localitzat fa només unes hores a l'interior del tren Irió, on suposadament ahir es deia que ja no quedava cap víctima. Al centre cívic continuen algunes de les famílies esperant aquestes dades de la Guàrdia Civil. Avui serà un dia intens en aquest Institut Anatòmic Forense perquè ens diuen alguns dels funcionaris públics que es tracta d'uns treballs inèdits en els que no tenen experiència fins ara per l'estat en el que han quedat alguns dels cossos. També serà un dia molt intens a l'Hospital Reina Sofia de Còrdoba, on segueixen gran part dels ferits. Un més ha ingressat a l'unitat de cures intensives en les darreres hores. Ja són 14. S'espera que al voltant de les 12 el rei Felip VI i la reina Letícia arribin a la localitat d'Ademús per visitar la zona zero del sinistre i possiblement posteriorment es desplacin fins d'aquest hospital.
Gràcies, Joan. Els Reis, que han suspès l'entrega de les medalles d'or als mèrits de les Belles Arts, que tenien previst avui per Toledo, i visitaran Ademuz, com ens comentava ara Joan Guirado. I vàrem parlar ja sobre la tragèdia des d'Atenes, on assistiren al funeral de la princesa Irene de Grècia.
Hemos estado en comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche y hoy. Pues en cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar, por supuesto.
I un dels darrers en parlar davant dels mitjans de comunicació sobre aquesta tragèdia ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Que hemos acreditado que España, cuando tiene un gran problema, España se une y tenemos un gran país. Y prueba de ello es lo que hemos venido haciendo desde ayer por la noche. Agradecer y acompañar, porque sé que esto no es fácil, es muy difícil. La tristeza irreparable de las personas que han perdido a su familiar y ya tienen constancia.
Aquest dilluns també s'han fet minuts de silenci al Consolat de Mà i a l'estació intermodal de Palma.
Hi han participat un centenar d'autoritats institucionals de les illes encatxalades per la presidenta del govern, Marga Proens, que ha explicat que s'ha posat en contacte amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
Simplement per posar-nos a disposició i acompanyar-lo també en aquests moments durs, que com dic, ha passat a Andalusia, però jo crec que se viuen a tot Espanya i com a mostra també és aquest dol oficial que s'ha decretat.
Entre aquestes autoritats que dèiem que han assistit al consolat hi havia, a més del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, també el balde de Palma, Jaime Martínez, i els regidors de cort de diverses formacions. Una convocatòria a la qual han estat presents també membres de la Guàrdia Civil i Bombers de Mallorca i també la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
Bé, un dia moltíssim de dolor, de moltíssima de tragèdia, una gran tragèdia ferroviària viscuda a Espanya. En aquests moments el nostre cor, evidentment, i el nostre cap està amb les víctimes, amb els familiars de les víctimes.
També a Menorca i a les Pitiuses, el Consell Insular i alguns ajuntaments s'han adherit en aquestes mostres de condol. Entre aquestes, l'Ajuntament de Sant Josep, que ha anunciat que no assistirà als actes de la Fira Internacional de Turisme Fitur, que se celebraran aquesta setmana.
I avui comencen els 3 dies de dol decretat a tot l'Estat per aquest accident ferroviari a Palma. L'Ajuntament ha cancel·lat els actes oficials de Sant Sebastià. Avui no hi haurà dia de ciclista ni el lliurament dels Premis Ciutat de Palma. Sí que es coneixeran, però, els noms dels premiats. A nit tampoc s'ha celebrat la revetlla.
El regidor de Cultura, el consistori Javi Bonet, ha explicat a IB3 Ràdio que la decisió s'ha pres amb consens dels grups polítics. A més, ha confirmat que els concerts de la Revetlla no es reprogramaran.
Els concerts de Sant Sebastià, la veritat és que els grups són aquí, els grups estaven preparats per actuar, els grups no tenen per què haver de venir un altre dia i per tant, és mal de fer. Hi ha això, un grup de música que tot tenen les seves gires, que tot tenen els seus concerts programats.
El que sí que es varen mantenir i varen ser les festes alternatives a les oficials de Sant Sebastià. Yo no veo una persona tras esa imagen, no. Això sí, es va fer un minut de silenci en record de les víctimes i l'obreria de Sant Sebastià va anunciar que destinarà una part dels beneficis recaptats a nit als concerts de les canoteres i les festes de les confraries a les víctimes de Còrdoba.
D'aquesta manera es van mantenir les iniciatives alternatives, les que organitzen col·lectius que no són els oficials, això sí, amb la pluja com a gran protagonista, tal com explicaven els assistents.
Però que estem aquí com s'estem xopant, però aquí les festes que no decaiguin.
Hem anat a dinar, dinar de germanó, després hem vengut de cap aquí i festa.
Aquí, a pesar d'aquesta aigua que cau avui, perquè és un picançant que mos veiem totes les cofradies, i bueno, i anant de festa.
Unes festes que contrastaven en les places grosses les oficials, que, com deien, restaven buides tant al terra com als escenaris, i amb unes torradores que, bàsicament, empararen la pluja.
Les notícies sobre la tragèdia a Còrdoba centren en l'actualitat d'avui, però hi ha altres qüestions destacades.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Els pescadors de les Balears han tornat a la mà després que s'hagi arribat a un acord amb el Ministeri sobre les peculiaritats del sector a les illes davant les exigències d'Europa. El govern de l'Estat defensarà davant la Unió que les barques no hagin de notificar 4 hores abans d'arribar a port que i quan han pescat i que no s'hagin de declarar totes les captures també amb antelació.
El vicepresident de la Federació Balear de Pescadors, Xavier Marquès, ha sortit satisfet de la reunió que va tenir lloc a Madrid amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Per això, després d'haver tingut aquest dilluns les barques aturades en senyal de protesta, aquesta nit tornaran a la mà.
Que és un acord pues, raonable, estem dispostos a esperar aquestes mesures transitòries i que a la vegada pues, tenim context que el Ministeri se n'hagi donat compte que la nostra feina pues, té unes peculiaritats que no sempre es va de fer el que diu la norma que es pugui complir, no?
I la Conselleria d'Educació proposa avançar les oposicions al personal docent el cap de setmana dels dies 9 i 10 de maig. La previsió del departament d'Antoni Vera es treure a oposició 643 places. El motiu és garantir que el màxim nombre de professors estigui incorporat als centres a l'inici del curs escolar.
I aquest avançament, segons la proposta de la Conselleria, permetria avançar també el tràmit d'adjudicació de places pel mes d'agost i incrementar, per tant, el nombre d'adjudicacions al juliol. Es tracta de la proposta que ha presentat la Conselleria al Sindicat de l'Ensenyament durant la mesa sectorial d'Educació. Antoni Vera, conseller.
I d'aquesta manera intentar això, cobrir el màxim de places possibles a l'inici de curs. És molt important. Hem de garantir un servei públic. I no hem d'oblidar que Educació és un servei públic.
Els sindicats de l'escola pública ho analitzen amb prudència. Són Víctor Villatoro d'AMPE, Vicenç García de l'Estei.
Un canvi a 4 mesos de les proves pot suposar un estrès.
Hauríem de valorar això com afectarà en el dia a dia normal de les escoles, perquè clar, no és el mateix opositar el mes de juny, juliol, quan les escoles han acabat, que en temps lectiu.
De les places ofertades, 410 serien a l'illa de Mallorca, 41 a Menorca, 176 a Eivissa i 16 a Formentera.
I el govern ha presentat el xec cangur, una línia d'ajudes per afavorir la conciliació familiar a través de la contractació de personal de la llar dedicat a la cura dels menors. Les ajudes arriben fins als 4.000 euros per família i any. Es poden demanar fins dia 30 de juny també en caràcter retroactiu per cobrir les despeses del 2025. La Conselleria de Treball ha destacat que és una iniciativa pionera a les Balears. Catalina Cabrés, la consellera.
El que se financia és que aquestes treballadors i treballadores, o també autònoms, ja dic, puguin contractar a persones empleades de la llar. Les poden emplear tant a temps complet com en contratació parcial, temporal, de qualsevol tipus. Ho fem el més obert possible.
I a les Balears es detecten 100 casos de càncer de coll d'úter a l'any i al voltant de 24 dones moren a causa d'aquesta malaltia.
Aquests casos fan molt de mal perquè cadascun d'ells és un cas que amb les mesures apropiades es podria haver evitat.
El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes, José Reyes, explica que es pot prevenir amb la vacuna contra el papiloma humà i participant en els cribatges. Ho diu perquè aquest és un virus de transmissió sexual que, al cap d'uns anys d'estar actiu en la cèrvix uterina, acaba causant displàsia cervical, unes lesions que a la llarga desemboquen en el càncer. Per això hi ha motiu de la Setmana Europea per la Prevenció d'aquest tipus de càncer. Ens fem ressò de la importància que té anticipar-se a la malaltia.
Com banda, la vacunació és un dels mètodes existents per prevenir el càncer de coll uterí. En aquest moment saben que el 90% d'adolescents entre 12 i 18 anys n'estan immunitzades. Des de 2008, Salut du a terme una campanya per vaccinar en aquests adolescents. Ara bé, des de l'any passat també es crida als joves de 12-13 anys. El director Reyes insisteix, el doctor Reyes volen dir, insisteix en que els nens també es posin la vacuna i dona dos motius.
Un, el virus del papiloma essencialment es relaciona amb el càncer de cèl·lix, però també es pot donar peu a càncer, per exemple, de faringe, de laringe, que afecten també els homes, i als càncers del pene, per dir-ho així. Però, per altra banda, s'ha de tenir en compte que l'home, tot i que pateix la malaltia amb menor freqüència, les malalties relacionades amb el virus del papiloma, és transmissor.
8 i 25 minuts als esports.
Informatiu Matí. Esports.
I començant parlant del Reial Mallorca, que acaba la jornada en 15a posició. És una setmana tranquil·la en vista al partit contra l'Atlètic de Madrid. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. 2 punts per damunt del descens i, com diu, 15, empatat amb el Getafe i el Sevilla amb 21 punts. Tot després del partit d'ahir entre l'Elche i el Sevilla, que va finalitzar amb empat a 2 gols. El Mallorca començarà a preparar des d'avui el complicat partit que tindrà diumenge contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, però ho faran en l'estat d'ànim renovat després de la victòria contra l'Atlètic Club. Tot i això, l'equip ha de millorar en defensa. D'aquesta qüestió en parla el central Martin Valien al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió.
Creo que este año somos más frágiles que otro año, pero también otro año se jugaba con un 5-4-1, no se atacaba, se buscaba la contra y pues este año juegas un fútbol con unos perfiles más ofensivos. No hace falta que yo diga quiénes son más perfiles ofensivos, pero si tú le sumas en algo, te resta en la otra cosa, pues encontrar ese equilibrio es lo más difícil y si se encuentra creo que el equipo será mucho más competitivo y será mucho más difícil de meterles goles.
Valien també ha parlat del bon moment del davanter i màxim golejador del Mallorca, Vedat Muriç.
Al final trabajamos y nuestra forma de jugar es muy, muy a favor de Vedat. O sea, un jugador como él con sus características al final inconscientemente te obliga un poco a lo que no necesita Vedat también. O sea, creo que es una relación mutua de la que se aprovechan los dos. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos que darle más opciones todavía para marcar goles y él nos tiene que devolver con esa gran actitud y gran trabajo que hace para el equipo.
Recordant que Muriç ha aconseguit 14 gols aquesta temporada i és el segon màxim golejador de la Lliga per darrere el madridista Kylian Mbappé. A la Champions, el Real Madrid rebrà avui a les 9 del vespre la visita del Mónaco. El blanc cercaran un triomf que l'apropi molt al seu primer objectiu, acabar al top 8 de la competició europea. Sentim el tècnic del Real Madrid, Álvaro Alberó.
Tenemos al equipo, de verdad, con ganas de llegar al Bernabéu y de jugar delante de su gente. Que nadie dude que estamos seguros de que el Bernabéu nos va a apoyar y que estamos convencidos de ello y que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que estar juntos y luchar por los dos títulos que nos quedan.
Arbeloa, que és optimista, i a la mateixa hora el Villarreal rebrà l'Ajax d'Amsterdam. El conjunt groguet, ja eliminat, cercarà una victòria. És l'entrenador Marcelino García Toral.
La máxima competición te exige experiencia, muy importante, y a la vez continuidad en todos los parámetros del juego. Entonces, pues jugamos este partido con ese ánimo de ganarlo, de no echar la vista atrás de lo que hemos podido hacer, pero no hemos hecho, pero sí que queríamos, y ahora pues intentar con nuestra afición celebrar esta victoria.
En tenis, Jaume Munar ha començat l'aventura a l'Obert d'Austràlia amb una victòria, però amb molt de patiment. El de Santanyí va superar Dalibor Erberchina per 3-16-2 en un partit que va durar 4 hores i mitja. El mallorquí millora així el resultat de 2025, el primer Grand Slam de l'any. Ara, la següent ronda espera Casper Ruud, número 13 del rànquing ATP. Els precedents no són bons. Munar i Ruud s'han enfrontat en 6 ocasions i el mallorquí només ha guanyat una vegada. D'altra banda, avui han quedat eliminats els espanyols Pablo Carreño i Carlos Taberner. I l'equip ciclista Illes Balears Aravall ha anunciat la seva dissolució. Els responsables de l'estructura varen comunicar als corredors i tècnics que abandonen el projecte després que no s'hagin pogut concretar els compromisos institucionals en els terminis necessaris, incompatibles amb el ritme que exigeix un projecte així. L'equip es trobava concentrat en un hotel de Mallorca per preparar la Challenge, prova que finalment no podran competir. Fins aquí la informació esportiva. Tornem a partir de la 1:05 amb Esport 3, com sempre aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassant quines seran les claus d'aquest dimarts, continua la investigació per determinar les causes de l'accident ferroviari a Còrdoba.
Les primeres hipòtesis descarten una errada humana i tot apunta a una ruptura d'un rail de la via, però encara s'ha de determinar si és això causa o conseqüència de l'accident, tot mentre continuen les tasques d'identificació de les 40 víctimes mortals que ja s'han comptabilitzat.
I avui comencen els 3 dies de dol que s'ha decretat a tot l'estat espanyol per la tragèdia. El president del govern central ha suspès la seva agenda i a Palma s'han cancel·lat els actes oficials de les festes de Sant Sebastià.
En el dia del patró de la ciutat no hi haurà diada ciclista ni gala dels Premis Ciutat de Palma, tot i que sí que es diran els guanyadors. Tampoc a nit hi ha hagut revetlla de Sant Sebastià. El consistori ho va suspendre com a mostra de dol, tot i que sí que es varen mantenir les festes alternatives marcades també per la pluja.
I avui també es notícia la inestabilitat meteorològica. La majoria de les illes estan en avís taronja per fenomen costaners i groc per vent. Conegam ara quin temps tindrem aquest dimarts, Malcal Dantai. Bon dia.
Bon dia, així és. Continuarem amb aquests avisos, destaquant sobretot aquesta taronja per mala situació marítima, onades de més de 7 metres que ja s'han registrat cap a la Baia de Mou. Això continuarà aquestes pròximes hores i també s'extendrà arreu del territori. Per altra banda, continuen els ruixats. Ara mateix plou a Menorca i també tenim ruixats cap a Mallorca i també a Eivissa. Aquesta serà la tònica general durant el dia, ruixats irregulars, però que de manera puntual podran ser intensos, i tot això amb un ambient en general suau, ara mateix temperatures de 12 a 13 graus.
I a les Pitiuses el fort vent ha fet caure alguns pins que estan ara mateix dificultant el trànsit. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Els bombers estan ara actuant per arbres caiguts a diferents punts de la xarxa viària, com Calavadella, Sant Agustí, Sant Carles, Santa Eulària i Sant Rafel. Eivissa i Formentera estan en avís taronja per fenòmens costaners i groga per fort vent i pluja. De fet, Balearia ha cancel·lat trajectes a Mallorca i la península. Per ara només hi ha un vaixell anul·lat entre Eivissa i Formentera.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè s'ha desbordat un torrent que ha fet tallar un camí a prop de Sencelles. David Cervera, de la DGT, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora la circulació per les principals carreteres en general és fluida i sense incidències. Destacar només que se troba tancat per inundació el camí Vall de Muro, des de Vinyagual fins a la carretera d'Inca Sencelles. És tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies per aquesta darrera hora del trànsit. A Menorca, una avaria a la subestació elèctrica d'Es Mercadal va deixar ahir vespre sense llum entre les 8:30 i les 9:30 zones dels municipis de Ferreries, Es Mercadal i Alaió. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. En total, 13.500 clients es van veure afectats. De moment es desconeixen les causes que ha provocat aquesta aturada. Red Elèctrica va mobilitzar un equip d'operaris per restablir el servei. Aquesta subestació elèctrica d'Es Mercadal s'ha ampliat recentment per permetre l'entrada en funcionament d'un gran parc solar.
I la pluja ha impedit acabar l'apuntalament de l'edifici que la setmana passada es va esfondrar a Manacor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Un succés en el qual va perdre la vida un jove de 18 anys. Divendres va estintolar el primer aiguavés i la família va poder accedir-hi per recollir la seva documentació. Ahir s'havia d'apuntalar el segon, però no va ser possible pel mal temps. L'immoble i la zona continuen precintats i la investigació de les causes està sota investigació judicial.
8:33 minuts. Dedicam ara la segona entrevista de l'informatiu matí, avui a parlar de geopolítica. Avui es compleix un any de l'arribada al poder del president dels Estats Units, Donald Trump. Era la seva segona oportunitat després de perdre les eleccions primer contra Joe Biden. En campanya va prometre molts de canvis, la majoria incomplerts, però per contra ha generat molts de dalt baixos imprevistos. Per parlar de tot això ens acompanya Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOC, que és el Centre Internacional d'Informació i Documentació de Barcelona. Ella és especialista en Unió Europea, Desinformació i Política Global, i just acaba de publicar la nota al món el 2026. On s'alerta que entram en una etapa de geopolítica brutal marcada pel trumpisme, la coerció econòmica i la descomposició de l'ordre multilateral. Senyora Colomina, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
En aquesta nota parleu d'un 2026 com un any de reajustament global amb una acceleració de la reconfiguració geopolítica i econòmica. Quin tipus de món afrontam a curt termini?
Doncs comencem amb un món que ha accelerat aquesta instrumentalització de la coerció econòmica, de la coerció tecnològica, un món també on s'agreuja aquesta impunitat de l'intervencionisme, no? Com hem vist amb aquesta operació militar a Venezuela, l'amenaça ara sobre la sobirania de Groenlàndia, un món que ja fa temps que estem explicant com es rearma, com opta per aquest poder dur, però que alhora, si una cosa hem après també aquests últims temps, és veure que més armament no porta més seguretat, sinó que estem en un món on hi ha un augment dels conflictes. I precisament per aquesta sensació d'impunitat hi ha una tentació molt gran d'utilitzar el conflicte bèl·lic com un instrument per intentar guanyar força, per intentar guanyar influència política. Per tant, estem en un món més insegur.
I això ho hem vist en diferents punts d'aquest món durant els darrers mesos. El darrer, Groenlàndia, un cas clar del que ens explicava ara, no? D'aquesta geopolítica dura, on pesa més la força que les normes escrites. Què és el que preveu que pugui passar en aquest cas?
És molt difícil preveure els moviments de Trump, però sí que el que implica Groenlàndia és un símbol molt gran de com Trump entén les relacions internacionals i la sobirania dels països com una cosa que s'ha de sotmetre a la voluntat i als interessos dels Estats Units i com, precisament, no, ell intenta aplicar-ho sense tenir en compte ni la legalitat ni els acords internacionals, perquè, per exemple, quan es parla de la importància de Groenlàndia en defensa, no? o per la seguretat dels Estats Units. Trump és membre de l'OTAN, igual que ho és Dinamarca, no? El país a qui pertany Groenlàndia, i per tant, en el marc de l'OTAN hi hauria espais per arribar a acords sobre com reforçar la presència militar dels Estats Units a Groenlàndia, si es volgués. Pensem que durant la Guerra Freda els Estats Units van arribar a tenir fins a 17 bases militars a Groenlàndia, que ells mateixos van decidir anar retirant després i se'n van quedar amb una de sola. Però tot això, tota aquesta idea de la negociació, de la recerca del consens, de buscar un compromís, és el que fa nosa el que Trump veu com una cotilla al seu exercici o a la imposició de la seva voluntat, i això és el que fa tan difícil, per tant, preveure fins on està disposat a arribar, que és el que ens està ensenyant aquests últims mesos. També és interessant veure l'impacte que això té per una Europa que es troba desafiada en el seu propi territori, per una Europa que això la posa en una situació de contradicció interna important. Pensem que hi ha una part molt important d'Europa, entre ells els països de l'est, però també els nòrdics, no? Els bàltics, que estaven convençuts que no hi podia haver seguretat a la Unió Europea sense el paraigües militar que garantien els Estats Units. I ara aquests països que estaven entre els més defensors d'acotar el cap, de claudicar i de seguir per la necessitat de tenir els Estats Units encara vinculats o compromesos amb la defensa europea, ara veuen que són aquests Estats Units els que estan desafiant precisament, doncs, la integritat territorial de Dinamarca o el futur immediat de Groenlàndia. Per tant, és un moment també, jo crec, clau per veure quina evolució, quin paper vol tenir la Unió Europea i quina evolució pot fer la mateixa UE en una sensació de vulnerabilitat, no? amb una constatació de vulnerabilitat que cada vegada la deixa més exposada a haver de decidir on estan els seus propis límits, no? De vassallatge davant dels Estats Units.
Perquè en aquests darrers mesos els líders europeus han optat per la prudència en conflictes com, per exemple, el de Venezuela o el de l'Orient Mitjà, però quin creu que ha de ser aquest paper que haurien d'adoptar a partir d'ara els líders europeus, els països europeus?
Bé, el més difícil pels líders europeus, de fet, és arribar a la unitat necessària per actuar conjuntament. Aquest sempre és el repte de la política exterior de la Unió Europea, que al final, fins a quin punt és una política exterior comuna, no? O és un espai de coordinació i consens que intenta buscar el mínim comú denominador entre 27 països que cada vegada són més diferents i que tenen agendes diferents. I això és el que fa que sigui tan complicat. I a Groenlàndia ho estem veient. Al final, quan és molt més fàcil reaccionar de manera intergovernamental, és a dir, és molt més fàcil que hi hagi una reacció una mica més contundent, però doncs que vingui de l'aliança d'Alemanya amb França, no? Com de governs més que institucionalment de la Unió Europea. I això també és un signe dels temps, no? Com en cada crisi s'acaba imposant més, diguem, aquesta intergovernamentalitat de que decideixin o que prenguin la iniciativa política les grans capitals d'Europa, perquè cada vegada estem en una Unió Europea de lideratges més dèbils, no? Més febles, perquè fins i tot si pensem en França o en Alemanya, també són dos governs que estan contestats internament, no? Que tenen el desafiament de l'extrema dreta clarament a casa. Per tant, tot això fa que quan un intenta veure què pot fer la Unió Europea, el primer que ha de veure és de quina Unió Europea estem parlant, de quins consensos, de què vol fer, no només què pot fer, sinó què vol fer, perquè no tots volen fer el mateix a l'hora d'oposar-se a Donald Trump.
I quines conseqüències pot tenir tot això per a l'estabilitat global i també pot reforçar el paper, per exemple, de Vladimir Putin?
Bé, clarament el que tot això fa és un impacte, una erosió molt gran de la governança compartida, del multilateralisme, com bé deies en començar, no? El que hi ha és una erosió de la legalitat internacional, de les normes, dels espais que una mica havien servit per posar-nos d'acord entre països des de la Segona Guerra Mundial fins ara. Tot això entra en crisi, no? Està contestat, i el que fa és portar-nos a un món una mica pre tota aquesta arquitectura institucional, no? Tenim una sensació que estem fent com un salt al passat, aquest món d'esferes d'influència, de grans potències que intenten imposar la seva voluntat en el seu entorn més immediat, no? Putin, per exemple, a Ucraïna, la Xina amb el continent asiàtic, o el propi Donald Trump amb el continent americà, amb aquest retorn del que abans se li deia la doctrina Monroe i que ara se li diu doctrina Donroe, precisament per Donald Trump, no? Aquestes esferes d'influència que, a més, es defensen a canonades. I això sí que fa que estiguem en un món doncs, molt més dur, perquè és un món de poders d'usos que intenten, precisament, reforçar-se enmig d'aquest impàs que estem vivint, no? de desmantellar el món o l'arquitectura institucional que havíem construït després de la Segona Guerra Mundial sense tenir encara unes alternatives.
I també avui hem volgut aprofitar que fa un any que Donald Trump, el president dels Estats Units, va prendre possessió del càrrec per analitzar què és el que ha passat de llavors ençà fins ara, i ho han fet en Carme Colomina, investigadora sènior del CIDOB. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I repassem altres qüestions destacades de l'actualitat. Protecció Civil ha enviat a primera hora d'avui un missatge, és alerta a Catalunya davant del risc d'inundacions per desbordament de rius a Girona. També ha anul·lat les classes i les activitats esportives.
Recomanen evitar desplaçaments fins a les 5 de l'hora baixa i sobretot a prop dels rius i de les rieres, sobretot de la zona de Girona. També desaconsellen baixar a soterranis. Dèiem, també han quedat suspeses aquestes classes, activitats esportives i també serveis socials. En aquestes comarques, una suspensió que afecta la de les classes a 115.000 alumnes.
I ja hi ha data oficial de les eleccions a Castella i Lleó. S'han convocat per dia 15 de març.
El president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha signat el decret de dissolució de les Corts i de convocatòria electoral, última data possible per a complir la normativa per al final de la legislatura. Mañueco tenia previst comparèixer en roda de premsa, però finalment l'ha suspès tot l'agenda institucional, de fet, en senyal de dol per l'accident ferroviari de Còrdoba.
I del cas Coldo, el jutge pren declaració avui a l'exdona del qui va ser assessor de José Luis Ábalos.
Patricia Uriz, exparella de qui va ser assessor ministerial Coldo García, compareix com a investigada en seu judicial davant els indicis de presumpte blanqueig de capitals. Mentre el Suprem manté la presó per José Luis Ábalos i per Coldo García per alt risc de fuga, l'alt tribunal encarregat de revisar aquestes decisions de l'instructor Leopoldo Fuente ha rebutjat els recursos de les defenses de l'exministre i del seu exassessor, les que varen interposar contra el seu ingrés a la presó preventiva el mes de novembre passat, perquè aprecia alt risc de fugida davant la proximitat del judici per presumptes comissions il·legals en contractes de màscares durant la pandèmia.
I el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, pateix una inflamació infecciosa, l'obligarà a deixar la primera línia política durant 15 dies. Amb aquest apunt arribam a les 8:45 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. La pluja ha impedit finalitzar l'apuntalament de l'edifici que la setmana passada es va esfondrar a Manacor, un succés en el qual va perdre la vida un jove de 18 anys. El motiu de les causes continua sota investigació judicial. Tot d'una en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora de circulació per les principals carreteres. En general, és fluida i sense incidències. Destacar només que es troba tancat per inundacions que a nivell de Muro, des de Vinyagual fins a la carretera d'Inca Sencelles. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Amb Ivan López del control tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem, en portada, la pluja de les darreres hores ha impedit finalitzar l'apuntalament de l'edifici que la setmana passada es va esfondrar a Manacor. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Un succés en el qual va morir un jove de 18 anys. L'Ajuntament de Manacor ha informat que divendres es va estalonar el primer aigovés i la família va poder accedir-hi per recollir la seva documentació. Ahir s'havia d'apuntalar el segon, però com dèiem no va ser possible per mort del mal temps. L'immoble i la zona continuen precintats i la investigació de les causes està sota investigació judicial.
I no deixem Manacor perquè des d'ahir l'hospital, que només disposa d'un ginecòleg de guàrdia, torna a derivar parts a altres centres hospitalaris. Això ha creat molt de malestar entre les dones afectades.
L'hospital de Manacor disposa d'un únic ginecòleg de guàrdia i és per això que des d'ahir torna a derivar parts a altres centres hospitalaris a partir de les 3 de l'hora baixa. Ignasi Casas és el gerent.
Sempre es prioritzarà aquelles coses que siguin d'alguna manera més crítiques amb la situació, enfront altres que es puguin derivar o que es puguin ser tractades diferidament.
Això ha creat molt de malestar entre les dones afectades. Per exemple, Isa Borrueco només li falten 2 setmanes per donar a llum i previsiblement no ho farà a l'Hospital de Manacor.
No, sí, Dani. Lo normal hagués estat estar aquí a Manacor, a dormir tot aquí a nostre, que les nines haguessin pogut venir a veure-nos 3 vegades en els dies si ho haguessin volgut.
Antonio Navarro va tenir el seu segon fill el 27 de desembre, moment en què a Manacor encara se tenien tots els parts, i així tot no tenia por que l'afectés.
Varen tancar, no tancar territori, sinó que no hi havia comares i te derivaven a un altre hospital la primera quinzena de desembre. I clar, tens aquesta por. Jo personalment va posar una queixa formal a l'Hospital de Manacor dient, pues, no sé, que hi hauria altres opcions com personal sanitari d'altres hospitals que venguessin a cobrir llocs aquí o posar personal nou.
I també hi ha malestar entre el personal sanitari de l'Hospital de Manacor. Les comares lamenten la falta d'informació. Escoltam Teresa Horta.
Sabemos por rumores que va a cerrar, eso es lo que hemos visto en redes, pero oficialmente nadie nos ha dado ninguna información oficial. No sabemos qué tenemos que hacer con las mujeres, qué tenemos que decirles.
Algunes comares, per exemple, proposen que s'incentivin les guàrdies per tenir el personal necessari.
8 i 49 minuts, canviem de qüestió. Soy ha posat en marxa una prova pilot de recollida porta a porta de residus al centre de nucli urbà. És un dels pocs pobles de l'illa que encara no en tenien i amb aquesta prova es vol veure com funciona abans que d'estendre'l a la resta del municipi.
Nosaltres som un dels veïnats afectats i ens sembla una cosa necessària. Ja fa anys que s'hauria posat en marxa i avui hem participat per primera vegada amb el vidre. I, bueno, trobem que volem que funcioni, però volem que funcioni bé i trobem que la posada en marxa ha estat un poc precipitada.
Els veïnats dels carrers afectats per la prova pilot ja van treure ahir el poal amb el vidre, un sistema que és nou per ells i són molts els que, tot i estar d'acord amb el sistema, afirmen que ara s'hi hauran d'acostumar.
Considero que és un bé per nosaltres, però, claro, ara hem d'acostumar a reciclar i separar les coses, pues és un poc problemàtic.
Ja hi ha moltes coses que no els feia bé, sobretot el rebuig i l'organ. Que era el que no feia bé. L'altre sí, el vidre, el cartó, el plàstic, i bé, m'apareix molt bé.
Amb l'entrada d'aquest servei de recollida de residus porta a porta, l'empresa municipal de serveis Solla 2010 ha de retirar els contenidors dels carrers afectats.
I parlem ara de mobilitat, perquè el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Porreres han firmat el conveni per impulsar la construcció de la Ronda Nord del municipi. El pressupost és d'1,7 milions d'euros i les obres es podrien iniciar el segon trimestre de l'any.
El consistori s'encarregarà de la redacció, aprovació, licitació i adjudicació del projecte i també de les obres posteriors. Per una altra banda, el Consell de Mallorca aportarà els doblers i els tècnics per a supervisar l'obra. Es fa d'aquesta manera perquè el temps de tramitació, segons el president del Consell, Llorenç Galmés, és més àgil i la ronda serà una realitat en poc temps.
Unes obres, com deia la Valdesa, molt esperades i reivindicades per tot el municipi, que després de 6 anys d'haver acabat la primera fase de la ronda, ara podran començar aquesta segona fase tan important. Són unes obres que permetran llevar un gran volum de vehicles que circulen per dins el poble i això donarà, pues, més seguretat.
En estar acabada, la Ronda Nord de Porreres connectarà el carrer de la Santa Creu amb el carrer del Pont i arribarà fins a la carretera que connecta amb Vilafranca. Per ara, només hi ha en funcionament el primer tram d'aquesta Ronda Nord, que s'allargarà uns 500 metres.
I també han començat els preparatius de les obres de reforma de la carretera Bunyola-Orient-Alaró. Són 18 quilòmetres, els quals se destinaran 6,1 milions d'euros. El tram entre Bunyola i Orient romandrà tancat els dies laborables entre les 7 del matí i les 6 de l'hora baixa. Serà fins al 20 de març, quan acabi la primera fase de les obres.
Un projecte que és una reclamació de l'Ajuntament de Bunyola des de feia ja estona. El mal estat de la carretera es pot corroborar per l'elevat nombre de clots que es veuen a l'asfalt, especialment en el tram pròxim al Coll d'Honor. Maria Antònia Serralta es lava la sa de Bunyola.
Nosaltres estem contents que es facin aquestes obres perquè és una carretera que està molt deteriorada. Hi passen molt de bé, cotxes, sobretot, gent en bicicleta, i és una obra que s'havia de fer.
Els usuaris de la via, molts dels quals ciclistes, consideren que les obres són ben necessàries.
Estem reclamant que ja que s'arregli ja, perquè durant molt d'anys, tant per cotxes com per bicicletes, com per qualsevol, està fatal de fa molt d'anys i ha molt de trossos que són... O sigui, fa molt mal anar i jo crec que ja és ben hora.
Troc que sí que s'hauria de remodelar. Ara, si se posa a fer el millor, pues ja sabem el que passa després. Més motos, més cotxes, més bicicletes, més de tot. Això és l'inconvenient que té, quan la carretera està bé.
L'Ajuntament i el Consell de Mallorca han convocat els veïnats de Bunyola per explicar-los com funcionaran els talls de carretera.
Més qüestions. L'Ajuntament de Palma ha cancel·lat tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià. Avui no hi haurà la Diada Ciclista ni el lliurament dels Premis Ciutat de Palma, tot i així que es coneixeran els noms. A nit no s'ha celebrat la revetlla.
El regidor de Cultura del Consistori, Javi Bonet, ha explicat a Ivetra Ràdio que la decisió s'ha pres amb consens dels grups polítics. A més, ha confirmat que els concerts de la revetlla no es reprogramaran.
Els concerts de Sant Sebastià, la veritat és que els grups són aquí, els grups estaven preparats per actuar, els grups no tenen per què haver de venir un altre dia i per tant és mal de fer. Si hi ha això, un grup de música que tot tenen les seves gires, que tot tenen els seus concerts programats.
El bisbat de Mallorca manté les misses per aquest dia de Sant Sebastià, patró de Palma.
I un darrer punt, perquè Mallorca es presentarà a Fitur com a destinació líder en la intel·ligència turística, sostenibilitat i identitat cultural, senya de l'illa de l'Estant de la Fira Turística de Madrid, que s'inaugura demà dimecres.
La delegació insular, encapçalada pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la vicepresidenta Antònia Roca, remarcarà els avanços del projecte Mallorca PIT, una eina per millorar la gestió turística de l'illa a partir de la recopilació de dades i aplicades a un pla de canvi de model. L'artesania, la moda i els productes locals seran alguns dels grans protagonistes d'aquesta cita amb una gran desfilada de la marca Moda Artesana Mallorca. Serà, en aquest cas, dijous al Cines Callao de Madrid.
Amb aquest apunt arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB de Ràdio.
Es dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol, gol, gol del Porreres, gol del Porreres, gol del Porreres.
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube IB3.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:56 minuts, moment per la cultura i IB3 Ràdio, començant parlant de teatre. Arriba a Palma, a Mallorca, una nova manera de fer teatre, el Trull Teatre, programat per aquest divendres, una de les propostes més exitoses a tot el món, però que fins ara no s'ha pogut veure. És una obra on el públic és el principal protagonista i el que farà escriu el guió del que passa. Els actors es posaran a la pell d'un tribunal durant un judici, els advocats, l'acusat, els testimonis i el jutge. La gran diferència, però, és en el fet que el jurat popular serà el públic.
A l'estil dels realities de principis del mil·lenni, el públic és qui decideix, però primer ha de debatre i decidir. L'obra planteja el cas amb les proves forenses, amb els testimonis, el banc dels acusats, una persona sobre qui pesa un càrrec domicili negligent o imprudent. Coneixerem el relat, les proves, dèiem, i després el jurat, que és el públic, és qui ha de deliberar i decidir. Culpable o innocent? Interactivitat absoluta, tant que les xarxes en van plenes.
¿Preparado para cuestionarlo todo?
Pues ha quedado una buena tarde para ir de jurado a juicio.
¿Qué dirías tú aquí? Pero nos tenemos que ir de juicio.
Este de aquí soy yo dándome cuenta de que me toca ser jurado en un juicio. Pero no en un juicio cualquiera, sino en The Jury Experience.
Pues te irán dando pruebas y exponiendo sus posturas. Y ya hay debates con quien haya sido, que es que yo le dimos un par de vueltas, pero bueno, lo teníamos bastante claro. Y votarás varias veces hasta que se tome una decisión.
Más que espectáculo, nos toca ser jurado en un juicio. Y es que yo, desde que vi la serie de Suits, siempre había querido estar en un tribunal.
Ja hi havia hagut idees semblants. El cinema, també en format de sèrie, la descriuen com una experiència immersiva perquè el públic no és només, dèiem, part del muntatge, sinó que és una part decisiva. Al final dependrà del que es triï. Després de l'èxit a les televisions del format True Crime, aquest arriba als escenaris dels teatres des de Xile fins a l'Argentina, des dels Estats Units fins a Barcelona o Madrid, i ara arriba a Palma, dia 23, al Trull Teatre, de les 7 a les 8 del vespre. Les entrades només es poden comprar online, en queden poques ja. Per cert, prometen que hi pot haver més casos més endavant, com a mínim d'aquí un temps.
I arribarem a les 9 recordant la figura del dissenyador Valentino.
Es un dorma.
Valentino Clemente Ludovico Garavani va néixer al 1932, però qui va morir ahir era simplement Valentino. Va ser als 93 anys i a la seva residència de Roma, envoltat de la seva família, segons ha confirmat la Fundació. Considerat una de les figures més influents de la moda del segle XX i XXI, va ser conegut a tot el món per l'elegància atemporal de les seves creacions i pel seu característic vermell Valentino, que va ser símbol mundial de la sofisticació.
Va estudiar moda a París amb Jean Dessès, també en Guy Laroche, i va començar pel seu compte després, durant els anys 60. Va vestir generacions de celebritats, des de Liz Taylor a Audrey Hepburn, passant per Sofia Loren, Julia Roberts o darrerament Gwyneth Paltrow. Des de la dècada dels 70, Mallorca es va convertir en el seu locus amenus, en el seu refugi preferit. Ahir navegava amb un iot enorme que sovint es podia reconèixer per tenir en algun lloc discret una V baixa daurada de Valentino. Es solia ancorar en Estrenc, però atracava el port de Portals i allà hi feia festes. Ahir duia amics i aquests amics sovint seguien després enamorats de la vida mediterrània. La seva mort ha estat lamentada per les grans figures del món de la moda i la cultura.
I són ara les 9, és el moment de repassar les principals notícies d'aquest dimarts. S'eleven a 41 les víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz a Còrdoba, perquè pel que fa als ferits, 39 persones continuen hospitalitzades, 13 a la unitat de cures intensives. Una notícia que han sabut fa uns minuts, en la mateixa jornada en què continuen treballant per identificar totes les persones mortes en el descarrilament i s'intensifica la investigació per aclarir les causes de la tragèdia. Entre avui i dimecres es preveu extreure les caixes negres dels dos combois.
Aportaran dades clau com la velocitat en el moment de l'accident o els diferents condicionants en la circulació. En una entrevista a l'informatiu Matí, Carles Salmerón, que és el director